Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts. Rebi la salutació i l'abraçada del que us parla molt de gust, José Miguel Cruz. Si em permeteu, anem a parlar d'una qüestió, de que la Fiscalia, una plataforma que la Fiscalia ha assenyalat, i em perdonareu l'expressió, com coto de caza de pederastes. Bàsicament, on van els pederastes? On hi ha nens? És possiblement una de les acusacions o de les sospites més greus que estan sobre la plataforma Roblox. Però què és Roblox? Què és Roblox? Comencem per aquí. Què és Roblox? Bé, de fet, aquesta pregunta, per gent per una, com la meva generació o d'altres, queda així sense resposta, queda en el núvol i hem d'anar a buscar. Què és això de Roblox, de lo que me habla mi hijo? Bé, avui parlarem a l'aprovació de COPE Catalunya de tot això, eh? El Roblox és una plataforma de videojocs amb 380 milions d'usuaris al món, dels quals el 80% són menors de 17 anys. De fet, l'edat mínima per estar en aquesta plataforma, segons les regles de la mateixa plataforma, són 13 anys, encara que no és difícil trobar nanos de 6, jugant, tranquil·lament, eh? Tranquil·lament. I amb aquesta plataforma, aquí és un bel que fins ara es juga, no? Seria una qüestió de jugar, però aquí està el punt de la qüestió. I és que aquesta plataforma, hi ha un xat associat a Roblox, vaja, on es penja, es poden penjar i rebre fotografies, vídeos, imatges dels usuaris, i aquí comença aquest greu problema que feia referència al principi. És el cultiu per depredadors sexuals. És el caramel a una porta d'un col·legi. Bàsicament és això. Per què? Doncs perquè hi ha anonimat. I l'anonimat permet a un pederasta accedir al xat, intercanviar missatges i guanyar-se l'amistat del menor. I a partir d'aquí, converses pujades de to, material pornogràfic. Bé, entre altres coses, perquè això és la pitjor de totes. Després parlaríem d'addiccions, parlaríem d'utilització de la moneda, el Robix, crec que es diu la moneda, ara mateix no recordo. Sergi Tor, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia, José Miguel.
Bé, la justícia davant dels indicis actua i la Fiscalia de Lleida està investigant a Roblox per un presumpte delicte de corrupció de menors amb possibles víctimes a tota Espanya.
Sí, és el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida que ha anunciat, doncs, i ha iniciat aquesta investigació judicial i que en aquest cas agafa el que seria la continuïtat d'una altra fiscalia en un altre país del món molt diferent, perquè estem parlant, òbviament, d'una situació d'àmbit mundial. Aquest mes d'agost, la Fiscalia de Louisiana, als Estats Units, va rebre les primeres denúncies i va realitzar ja les primeres investigacions judicials. Com tu molt bé has explicat, a José Miguel, va ser els fiscals americans de Louisiana que van definir aquesta plataforma Roblox com un coto de caça o un lloc perfecte pels pederastes. Posteriorment, també les fiscalies de Georgia i Florida, també als Estats Units, han iniciat investigacions judicials. I aquí a Europa, a Espanya i a Catalunya, ha estat el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida qui ha seguit, doncs, aquest cas, les seves pròpies investigacions. Recordem que tu molt bé has explicat que el problema seria el xat associat amb la qual, doncs, seria molt i molt i molt fàcil per qualsevol depredador sexual amb un perfil anònim introduir, doncs, el seu propi material i sobretot guanyar-se la confiança dels menors. Quan parlaves de Roblox, és una plataforma valorada en 90.000 milions d'euros amb anys d'experiència. És una plataforma de videojocs. La plataforma es defensa afirmant que sí que hi ha els mecanismes de control. Els primers serien les pantalletes emergents, finestres emergents,
sí,
que sortirien en el moment de tu jugar al videojoc i que en aquest cas, si el menor accedeix, hi ha la possibilitat d'establir una comunicació, evidentment, amb un anònim, que mai saps qui hi ha al darrere. I recordem de que a hores d'ara un pederasta, evidentment el contacte físic pot estar al costat de casa nostra, però en el món digital pot estar a milers i a milers de quilòmetres de casa. I, a més, també el tercer avís important arriba per part dels pediatres, que sí, alerten que aquesta plataforma té molts perills.
Molts, no només aquest, té uns quants més en aquest cas. De fet, la plataforma es va posar en marxa l'any 2012 i va adquirir el seu impuls definitiu durant la pandèmia i a partir d'aquí fins ara. En parlem d'això i en parlem de totes aquestes qüestions que ens explica Sergi amb la Maria Salmerón, que és presidenta de la Societat Espanyola de Medicina a l'Adolescència. Maria, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿en qué momentos empezaron a preocupar o empezasteis a preocuparos por este aumento de consultas relacionadas con Roblox?
Realmente los primeros casos empezaron el año pasado. Lo que pasa que, bueno, pues la última semana se ha notado un aumento exponencial del número de consultas en pediatría pues sobre este tema.
¿Pero qué edad tienen los niños aproximadamente que acuden a estas consultas?
Pues como dos grupos de edad. Por un lado están los niños más pequeñitos, que lo que hacen sobre todo es jugar. Ajá. Y luego están los adolescentes, que aunque también juegan, muchos de ellos lo que hacen es diseñar videojuegos, porque es la otra opción que permite esta plataforma. Entonces vemos problemas distintos, porque al hacer un uso distinto los problemas son diferentes.
¿Qué tipo de problemas se presentan, María, habitualmente?
Pues los niños pequeñitos lo que nos estamos encontrando es que aparecen ventanas emergentes que además son difíciles de cerrar, donde aparece un chat en el que al niño le invitan pues a cosas muy diversas, desde autolesionarse hasta le ponen vídeos con dibujos animados de alto contenido sexual, violento, etcétera, inducción a hacerse fotos desnudos, cuestionamiento sobre su sexualidad, etcétera.
Madre mía. Básicamente, de hecho, la plataforma está siendo investigada por esto, tengo entendido.
Claro. Ellos lo que dicen es que tienen medidas de seguridad y que ellos no tienen conocimiento de que esto pasa. ¿Qué es lo que ocurre en Roblox? Que como cualquier persona en realidad puede diseñar videojuegos, pues efectivamente si yo fuera pedrasta y quisiera llegar a niños, al final me voy a ir a una plataforma donde haya muchos niños y tenga fácil acceso a ellos,
claro,
y pueda llegar con facilidad. Entonces, bueno, pues ellos tendrán sus sistemas de seguridad, pero está claro que los videojuegos que ellos no controlan, pues está habiendo un problema serio.
Además, de verdad, que cuando hablamos de adolescentes, en este caso, aparte de estos temas, ¿qué otras consultas hay?
Pues en la adolescencia lo que nos estamos encontrando es que Roblox, como permite diseñar videojuegos, esos videojuegos que tú diseñas, pues ganan monedas que son, no me acuerdo cómo se llaman.
Sí, Robis o algo así, sí, tienen nombre sí, relacionado con la plataforma. Sí.
Con la plataforma. Entonces, si tú ganas más dinero de ese tipo, te da la posibilidad de hacer mejoras en el juego que tú estás diseñando. Y además hacer encuentros que suelen ser a horas bastante raras, como un domingo a las 3 de la mañana. Y si te conectas, pues duplica la cantidad de moneda o la plataforma deja de enseñar tu videojuego. Entonces, estamos viendo adolescentes con trastornos de conducta severo, porque cuando los padres intentan regular el uso, pues es imposible, porque al final ellos lo que les dicen es que quieren conseguir monedas, que si no se conectan a las 3 de la mañana, pues pierden todos los privilegios. Entonces, estamos viendo estas dos vertientes.
Eso es una conducta adictiva en este caso.
Claro, o sea, ahí lo claro, que vemos es, ahí lo que estamos viendo es un síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando eliminamos la conducta que genera el problema y cuál es la respuesta del individuo?
Claro, un síndrome de abstinencia, básicamente, cuando uno está enganchado a una pantalla en este caso. Ostras, ¿cómo se actúa ante una cosa así? Primero, ¿cómo los padres pueden detectar que pasa algo? Me preocupa el caso de que sea un coto de caza, si se me permite la expresión, de pederastas. ¿Cómo sospechar que puede pasar algo ahí?
Pues yo lo que, la Asociación Española de Pediatría junto con la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia lanzó un comunicado porque creíamos que por un lado había que explicarle a los pediatras lo que estaba pasando para que estuvieran en alerta y lo preguntaron de forma proactiva, aunque el niño no viniera a consulta por ese motivo. Y por otro lado, alertar a la población para saber qué hacer. Entonces, lo que le estamos diciendo a los padres es que, primero que miren todos los dispositivos de su hijo y que comprueben si están utilizando la plataforma o no, porque puede ser que la estén utilizando y ellos no lo sepan. Si están utilizando la plataforma, hay que ver, por un lado, si los niños están diseñando videojuegos y, qué tipo de conexiones tienen, a qué horas, porque puede ser que se estén conectando por la noche por esta cosa que acabamos de comentar. Y ver qué videojuego está jugando y que los perros jueguen a esos videojuegos y ver qué ocurre. Porque si son de este tipo de videojuegos que no tienen ningún tipo de control, pues a ellos mismos cuando jueguen desde el usuario de su hijo, pues les saldrá también esas ventanas emergentes. Si les salen ventanas emergentes que hagan pantallazos, es verdad que a nivel legal tiene, bueno, una veracidad relativa, pero eso le va a permitir, bueno, pues demostrar que eso está pasando, porque Roblox niega que eso esté pasando. Claro. Y luego lo que estamos diciendo es que todos esos niños tienen que ir al pediatra, porque habrá que ver lo que estamos viendo en niños más pequeñitos o en niños que tienen el problema del juego y le aparece este tipo de cosas, pues son síntomas muy variados, desde autolesiones francas hasta síntomas depresivos, ansiosos, ideación autolítica, etcétera. Entonces, habrá que ver cómo está ese niño y si lo tenemos que derivar a salud mental o no. Por otro lado, si lo que está viendo es un contacto con un pedrasta, hay que ir más allá, incluso hay que explorar al niño, porque en algún caso pues incluso ha llegado a haber contacto. Claro. Y tirar del hilo. Hay que denunciar a la policía si hay un delito, evidentemente, y también estamos animando a los padres a que denuncien a la Agencia Española de Protección de Datos. Toda esta información está en el comunicado con los enlaces, porque es una manera, al final la justicia pues va más lenta, la parte sancionadora de la agencia pues va más rápida, y es una manera también de conocer un poco la dimensión de lo que está pasando, porque al final lo que detectamos los pediatras es un poco la punta del iceberg.
Ya. Bueno, pues la situación una vez más no es fácil. María Salmenor, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, gracias por esta charla. Por cierto, la moneda del juego es Robux, se llama Robux.
Que no, pues no me viene fenomenal saber el nombre.
Robux, tal cual, Robux. María, muchas gracias por la charla, un abrazo muy grande.
A vosotros por dar voz, porque las sociedades científicas pues podemos lanzar mensajes, pero si la parte de comunicación no nos escucha, pues este mensaje no llega a la familia, así que nos tenemos que unir todos, esto es un problema de la sociedad.
Así sea, muchísimas gracias por la charla. Robux, he hagut de buscarla perquè ja, és que tenim una edat, ja no se'ns queda. Ara, si tingués un aquí, un adolescent que juga a Roblox o està dins d'aquesta plataforma, sabria perfectament com es diu aquesta moneda. Va, que de seguida parlarem d'economia, per economia de la casa, de la llei de segona oportunitat. Actualitzarem la informació de serveis. Ara mateix no plou arreu. Alguna tempesta molt localitzada entre Vilafranca i Vilanova, però s'espera que les pròximes hores hi sigui una reactivació de pluges de caràcter general amb unes alertes pràcticament a qualsevol comarca. D'això en parlem de seguida, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, escolteu-me, parlem de lloguer. ¿Tu casero se ha pasado con la subida del alquiler? ¿Te han despedido y no te quieren pagar lo que te corresponde? Pues llama a Legalitas, que te van a ayudar, porque con tu suscripción a un servicio de abogados, que puedes usar tantas veces como quieras, tienes libertad de decir no. Y este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión? ¿Y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Tú, que
que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda,
ajá,
avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, porque puede entrar el marido y la mujer,
ajá,
o solo la mujer, o solo el marido, no tiene por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
tendría, o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante 5 ¿sí? años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
En Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
després de parlar d'economia, estem a punt, en dos minutets arribarem a dos quarts i serà el moment d'actualitzar la informació de serveis, la meteo, el trànsit i els titulars d'esports. De seguida actualitzem tot això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Ahora es mi madre quien necesita cuidados. Y en la residencia Los Tilos, en el centro de Barcelona, hemos encontrado ese cariño. Moderna, acogedora, con atención médica todos los días. Y nosotros estamos tranquilos. Infórmate en el 93-450-7000 o en bastondeoro.com. Más que cuidado, un hogar.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, anem a fer un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. Doncs a partir d'aquest migdia ja s'esperen nous ruixats i xàfecs de distribució irregular més probables al litoral, al prelitoral, a la Catalunya central, al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, pràcticament, a tot Catalunya. Vull dir, quedarà una mica al marge el que és la Costa Brava i comarques d'interior, el Gironès, el Pla de l'Estany... Això quedarà una mica al marge, però tota la resta, pràcticament tota la resta, té una alerta activada per intensitat de pluja. De fet, si passa, la intensitat serà feble o moderada i localment pot anar acompanyada de tempesta. De fet, s'acumularan, és el que s'espera, el Metocat és el que espera, quantitats minces, poc abundants. Malgrat tot, encara que aquesta serà la pauta general, quantitats minces o poc abundants, localment la precipitació pot ser intensitat forta i pot acumular quantitats abundants. Localment pot passar. Pot passar. I on més probablement pot passar és cap al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Baix Camp, per tota aquesta zona, el Tarragonès, per tota aquesta zona, és on més probable, probabilitat hi ha d'aquestes tempestes localment més fortes. De cara a demà dimecres, esperem més estabilitat, presència de boires pràcticament a tot el territori, un predomini del sol, sobretot de la meitat de Catalunya cap al nord. Cap al nord tindrem sol cap al sud, algun plogim i alguns núvols de presència, però ja res comparat amb les pluges que hem viscut aquests dies. Les temperatures més o menys es mantindran per la que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa conjunt de la xarxa viària catalana, tot i que acaba d'haver un accident a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat, que talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retenció des de gairebé la zona franca. També destaquem que per Camarasa observem un tram de retencions a la C33 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat en direcció rondes i també aturades a la ronda litoral a l'altura de la zona portuària en sentit Llobregat. Acabarem destacant que a les Terres de l'Ebre encara continua totalment tallada la C12 entre Amposta i Tortosa i en el mateix tram també tallada la TV-3443. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Bona tarda, Fina. Gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
José Miguel Cruz, companys, què tal? Bon migdia.
Jo bé, Lewandowski no tant.
No, Lewandowski no tan bé, eh? Aviam, que ningú s'espanti, però hi ha coses que no les acabo d'entendre, Cruz.
Com, per exemple?
Tenia dos partits Polònia en aquesta aturada FIFA.
Correcte.
El primer no el va jugar. El segon juga, marca, disputa 90 minuts i quan tots pensaven que la cosa anava bé, comunicat mèdic del Barça, trencament del bíceps femoral de la cama esquerra en el davanter polonès. L'habilitat de l'Helena Condis ens parla d'un temps de baixa de 3 setmanes, amb la qual cosa Lewandowski no arriba al clàssic 26 d'octubre Real Madrid Futbol Club Barcelona.
Però què està passant aquest any amb les lesions a Can Barça?
Bona pregunta. Bona pregunta, i jo no tinc ni coneixements,
no,
ni bagatge,
no,
ni habilitat,
només
ni saviesa.
Només ho posava sobre la taula, res més.
Però és molt lícit que vostè i molts seguidors del Barça es preguntin què està passant amb les lesions a Can Barça aquesta temporada. Recordem, en principi, el de Ferran Torres no va més enllà d'unes molèsties, però Dani Olmo, 3 setmanetes també de baixa, i anem a veure, estan a la rampa de tornada futbolistes com Lamine Yamal, com Fermín, etc. Però el panorama comença a ser una mica fosc pensant en el clàssic del 26 contra el Madrid. Rafinha és un altre dels jugadors que ha de tornar. O sigui que és molt lícit preguntar-se què està passant amb les lesions a Can Barça. En un dia on és protagonista l'oposició a la gestió de Joan Laporta, tenim el Víctor Navarro a un acte de Mar Síria, que va estar en aquests estudis fa uns dies, està presentant aquesta recollida de signatures per bloquejar a la propera assemblea de diumenge de compromissaris la venda de BLM. Qui és BLM? BLM és l'agència que porta el merchandatge del Futbol Club Barcelona. Hi ha estat també Víctor Font parlant amb els companys de Catalunya Ràdio. El plànol esportiu venia amb que demà s'oficialitza i es posa de llarg la renovació de Frenkie de Jong, però clar, amb la lesió de Lewandowski tot això s'ha quedat enfosquit, i de quina manera? De la mateixa manera també que Ed Sheeran, a vostè li agrada Ed Sheeran?
Sí,
vaja.
Alguna, no totes, però sí, alguna sí.
És el leitmotiv musical de cara al clàssic del 26 d'octubre. Però estan passant més coses en aquest dimarts, perquè hi ha dies que sembla que no hi ha res i hi ha dies que s'acumulen les coses. A l'Espanyol, presentació, posada de llarg del nou president, Alan Pace, el nou president i el nou propietari. Entre bromes i veres, què seria l'èxit en la seva gestió a l'arribada a l'Espanyol?
Bueno, de verdad, como sueño, el éxito para mí es que si este club fue uno de los más altos 6 en el país, buenísimo, esto es éxito, ¿ok? Si todos piensan que este club es uno de los más altos, de los 6 más altos en este país, buenísimo. Si pueden ganar más de eso, sería sueño también.
Éxit igual a top 6.
Què et sembla?
Mira, d'entrada em vull quedar amb la gran impressió que a mi m'ha deixat la presentació de Alan Pace des de la distància. Després el Quique Iglesias ampliarà. Clar, directe, amb un domini més que correcte del castellà. Ha promès, evidentment, introduir-se en la llengua. Però li preguntes què és això i et respon. Per mi això és
això.
Això.
I ja no, està, ho diu clar, no dona
no
voltes.
No s'està de romansos. Bé. També és veritat, acaba d'arribar. Tota la sort del món per a l'Ampeix.
Bé, d'una manera diferent de fer les coses, i tant de bo tot l'èxit per posar l'Espanyol on es mereix.
Èxit igual, recordem-ho, a Top 6. Top 6 és Europa League. Anar a Europa.
Sí, sí.
Passaport i tot això. A Girona, a Montilivi, s'havia ajornat en el seu moment per un problema de salut. Ha parlat Quique Cárcel, el director esportiu, i l'Alberto Díez em destaca aquest document. Defensa aferrissada a capa i espasa de Mitchell.
Mitchell per mi és el millor. Sento que és un entrenador que ha donat molta vida a aquest projecte i sobretot per l'estil de joc, per la forma de ser, per moltes coses. I llavors jo sempre estaré al seu costat. Això és futbol. Vull dir, no, que no podem obviar és que els resultats marquen i que hagués passat si haguéssim perdut 3, 4, 5 partits més. No sé. Mai he tingut dubtes d'ell. Ell ho sap. Jo estic 100% a mort amb ell. I el club sempre ha estat amb ell.
Una altra cosa és que els resultats doncs continuïn aportant negativitat i que s'hagin d'acabar prenent mesures. Esperem que no, eh? Esperem que no. Hi ha tiempo de juego avui, un quart de nou, perquè juga Espanya. Espanya-Bulgària, sí. Classificació pel Mundial.
Això està fet ja, eh?
Sí, home, sí.
Això ja està fet. Vull dir, és que Bulgària és la gràcia molt gran.
Bulgària és coeda del nostre grup i, vaja, haurien de passar moltes coses perquè Espanya no estigués de manera directa en el proper Mundial. En bàsquet, hi ha un Hapoel Holon Joventut dintre la Champions FIBA i hi ha un Maccabi de Tel Aviv-Barça en pista neutral a la Eurolliga. I en handbol tenim competició europea pel Granollers, juguen Europa League davant del Skanderborg.
Molt bé, aquesta pronunciació fantàstica, José Luis, moltíssimes gràcies.
Jo crec que no m'oblido.
Jo crec que no, ho has fet molt bé, has fet una fotografia, una radiografia perfecta de l'actualitat esportiva, moltes gràcies.
No em volia portar per endavant el programa.
Pues li agraeixo. Una passada molt forta, cuida't molt, eh?
Fins demà.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres esports COPE amb el Joan Ballori. Nosaltres de seguida parlarem de salut i d'acord, sobretot els beneficis reals de l'esport en les nostres artèries, en les nostres venes, en el nostre cor. I després parlarem d'història i parlarem d'una història apassionant, d'una aventura apassionant per l'època. Una aventura frapant, diria jo, l'aventura del metge oblidat de l'expedició Balmis. No el Balmis, sinó un metge català que va ser el segon de bord de l'expedició al mal Balmis, a una aventura al·lucinant. La parlarem aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Però abans, heu trobat mai un trèvol de 4 fulles? Pues mira, es que encontrar un trébol de 4 hojas es que está muy bien. Pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación es que eso está mucho mejor. Para cumplir con Verifactum no basta con suerte ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Contasimple by Cegid, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Contasimple by Cegid.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè avui parlarem de les nostres artèries, de les nostres venes, de les autopistes i carreteres secundàries que tenim al nostre cor en forma, això, de venes, d'artèries i de capilars i tot això. Hi ha un què, hi ha una paraula que fa, fins i tot pot fer por, és silenciosa, però fa por, eh? I és la hipertensió. La hipertensió arterial que et posa entre l'espasa i la paret. I molta atenció amb tot això, perquè, evidentment, una hipertensió arterial, entre altres coses, posa el teu cor a prova. A prova, eh? Parlem de tot això amb el director mèdic d'INSCOR. INSCOR, ja sabeu que és el centre líder cardíaca, de salut cardíaca de referència a Catalunya. O sigui que això ho saben, són les persones ideals per respondre aquestes preguntes. I parlem amb el seu director mèdic, el doctor Guillermo Oller. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, bienvenido.
Bueno, todos sabemos lo mala, lo perjudicial que puede ser una hipertensión arterial. Cuando hablamos de actividad física, ¿qué papel juega en la hipertensión arterial esta actividad física?
A ver, mira, los pacientes que me conocen, o sea, que me vienen a visitar, yo trato muchos pacientes con hipertensión arterial. Es una de las patologías más frecuentes que hay en cardiología, si no la más frecuente, ¿no? La actividad física es fundamental en todos los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? El ejercicio aeróbico, en forma regular, como caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, reduce la presión arterial tanto sistólica como diastólica y es un efecto que se compara mucho al fármaco. Es clave, porque uno a muchos pacientes, aún que están hipertensos, le das medicamentos, le dices haga actividad física, mejora la hipertensión arterial y no tienes que usar tantos fármacos antihipertensivos.
Sería un fármaco natural, por decirlo de alguna manera.
Hombre, fundamental. Es clave, es el mejor fármaco para esto, ¿no?
Bueno, hagamos un mensaje final. ¿Qué mensaje final podemos decir a la gente que nos está escuchando?
A ver, lo como tú dijiste recién, ¿no? O sea, los fármacos tienen efectos indeseados, algunos, ¿no? Reacciones colaterales de algunos fármacos. El fármaco ideal, pues es la actividad física, es una medicina natural, la actividad física, es gratuita, ¿de acuerdo? Y no tiene efectos secundarios, ¿no? Esto va a ayudar a controlar la hipertensión arterial y a su vez también controlar muchos de las otras patologías que tiene el paciente, la diabetes, problemas articulares, la sarcopenia, problemas en los músculos que se van deteriorando. O sea, esto es una inversión. Cada vez que tú vas al gimnasio o que vienes a hacer el programa de Gincor a Inscor, pues lo que estás haciendo es invertir en tu corazón y en la salud.
Pues doctor Guillermo Oller, director médico de Inscor, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones, muy amable.
Bueno, un fuerte abrazo a todos.
I de seguida parlarem de història. Però abans, no sé si necessites teràpia, la necessites? Doncs mira, està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que ofereix el coneixement de bons professionals amb una qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable que t'ajudarà a aconseguir doncs, aquest benestar emocional. Queda't amb això. És el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, al passatge Bocabella número 7, al costat de la plaça Tetuan. I el telèfon 604... 40 95 18. 604 40 95 18.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando vi que me llevaba el coche con el que siempre he soñado, sin esperas y con unas condiciones especiales, pensé
¡qué grande!
Cuando vi el precio, pensé
¡qué Mini!
Ven a la semana grande de Mini y llévate el Mini que más te guste con hasta 5.000 euros de descuento. Del 13 al 18 de octubre en tu agente Mini. Más info en mini.es.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'història. Parlem d'història, parlem d'aquestes històries que... Jo sempre ho dic, sempre hi ha... La història es pot manipular, es pot reenfocar, es pot mirar des de molts punts de vista, però la història és la que és. I ja està. Això és el que hi ha. Això de que és veritat que la història l'escriuen els que guanyen, això és veritat, però encara que guanyin i després passa temps i la història és la que és, sempre. I parlant d'història, sempre ja sabeu que ens expliquen històries, ens explica l'Òscar Ucera, que és historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany. Òscar, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, com estem?
Doncs encantat de parlar amb tu i disposat. Soy todo oídos per gaudir una mica més i il·lustrar-me històricament. Avui a on ens portes?
Doncs avui, que estic refredat, m'agradaria parlar d'un metge com exemple d'aquesta gent oblidada, perquè, com bé deies, la història són els fets i els fets són els que són, o sigui, no hi ha més volta de fulla, però sí que moltes vegades aquesta història, sobretot de personatges que crec que són mereixedors de recordar i de emular fins i tot, pues, passen a l'oblit i els hi perdem la pista i al cap dels segles, que en aquest any, que en aquest cas són un parell de segles, ja no sabem ni d'ells ni de la seva tasca ni la importància del que van fer, no?
Queden en l'oblit.
Queden en l'oblit, malauradament, jo crec que són testimonis i vides que s'haurien de recordar per intentar imitar-les o almenys inspirar-se en aquestes vides que l'únic que van fer és portar el bé, no? Com és el cas d'un metge català nascut a Cervera a l'any 1778, que es deia José o Josep Salvany i Llopart.
Ostres.
Era un metge militar, poc conegut ara, però que va tenir una repercussió, podríem dir, mundial, i sobretot a la zona d'Amèrica del Sud. Del Salvany, segurament bona part dels oients ho han sentit parlar, potser sí que han sentit parlar de la expedició filantròpica de la vacuna d'en Balmís.
No? Sí, aquesta sí que em sona, sí.
Exacte, Balmís era també un metge militar com el José Salvany, que el 1803 era el metge de la cort, el metge de Carles IV, en un moment de la història en què feia molt poquets anys, 5 anys, que s'havia publicat la primera, s'havia publicat la notícia del descobriment de la vacuna per part del Jenner, no? del anglès Jenner, del britànic,
sí. Jenner,
i en poc més de 5 anys ja es va plantejar a la cort espanyola la possibilitat d'enviar una expedició filantròpica per tal de vacunar gratuïtament tots aquells territoris d'ultramar de la monarquia espanyola, és a dir, territoris americans i territoris asiàtics. Això és arrel d'un brot de verola l'any 1802 a Santa Fe de Bogotà. A partir d'aquí li demanen ajuda a la corona i els tècnics de la cort decideixen agafar aquest nou invent i intentar de quina manera podien portar aquesta vacuna cap a Amèrica. Li proposen a Balmís, que era un apassionat també d'aquest nou descobriment, i Balmís crida com el seu segon, com a sosdirector d'aquesta expedició, amb un antic company d'armes com era el Salvany.
Eren amics i companys d'estudi.
Eren amics, sí. Es coneixien, confiava molt en ell, perquè el Salvany era un metge excepcional,
sí.
També informat, també coneixedor de la vacuna, però molt malaltís. Tenia de sempre va arrossegar des de jove, va arrossegar problemes de pulmó, i va tenir, i a més amb una vida militar que és molt dura, anant d'un lloc cap a l'altre, pues, diem que sempre tenia una salut feble.
No? Sí.
Però tot així, tot i que el viatge que s'estava preparant era un viatge per pràcticament tot el món o bona part del món conegut, l'home es va apuntar. Es va apuntar la manera de fer-ho, de portar aquesta vacuna. Van provar de portar-ho en cotons, van provar de posar-ho en frasquets d'aquestos de vidre, i sempre es feia malbé, i l'única manera era portar-la amb un ser viu, portar-la amb una persona que en aquest cas la portaven nois, orfes, de la majoria de la Corunya, que cada 10 dies se passaven del braç de la vacuna amb un altre, perquè als 12 dies aquesta vacuna s'assecava, diguem, i deixava de ser útil, no?
Llavors sí.
Portaven un grupet de 20 i pico nens, no? La idea era arribar a Amèrica, van passar per Canàries, van arribar a Amèrica, a Cuba, i allà se van adonar compte que si volien abastir tanta zona i vacunar tantíssima gent era impossible anar amb una sola expedició. I llavors li van encomanar al Salvany que agafés una comitiva,
una part d'aquesta
tropa, i de vacunar tot el que seria Amèrica del Sud. Llavors ell va agafar un vaixell, se'n va anar cap a el que és l'actual Colòmbia, avui en dia. Allà va començar a patir desgràcies, el seu vaixell va naufragar, es va salvar qui es va salvar, van poder arribar a terra, van arribar més o menys com van poder a Cartagena d'Índies. Allà van començar aquesta tasca de vacunació, van començar aquesta ruta caminant, no, per tota Sud-amèrica cap a baix, perquè el seu objectiu era anar des de l'actual Colòmbia fins a Buenos Aires, a baix, vacunant, poble a poble, pues, ciutat a ciutat, regió a regió.
És un tros, és una feinassa, això, eh? I a més, amb el vaixell naufragat, és una feinassa, sí,
eh? És una feinassa, 18.000 quilòmetres estem parlant de que van caminar aquesta gent, pràcticament, o anar a sobre de cavalleries, o caminant per selves, per muntanyes, amb condicions climàtiques terribles, etc, parlant de que en Salvany era un home malaltís, no? I, bueno, durant aquest trajecte va patir febres, va patir tuberculosis amb vòmits de sang, va patir diftèria, va patir malària...
Mare meva!
Finalment va perdre, sí, un desastre, va perdre la visió d'un ull, però l'home continuava endavant, obsessionat en arribar a Buenos Aires i continuant vacunant a més i més gent.
Però jo suposo, Òscar, que quan hi ha aquesta vocació, en aquest cas d'aquest home, suposo que l'estat de la seva salut ha de ser el de menys, perquè en aquella època suposo que això hauria de ser una aventura espectacular.
És que fer-ho usar i simplement per viatjar ja era una aventura.
Clar, clar.
I de fer-ho amb una comitiva, anant per... que alguns pobles el rebien, pues, amb els braços oberts, alguns altres eren molt reticents amb aquest nou invent, que no fos que els enverinessin en comptes de salvar-los, no?
O sigui, mira com ara.
Va ser rebut de tota manera, o sigui, a pedrades o amb els braços oberts, no? Depenent del poble on arribava. Però obsessionat ell, perquè sabia que estava portant la salvació i el bé, estava portant salut, en continuar tot i el seu estat físic, que era cada vegada més preocupant, no? De fet, ell va perdre la visió d'un ull, va perdre la mobilitat d'una mà i tot així continuava vacunant, fins que va arribar a un poble de l'actual Bolívia, que es diu Cochabamba, el juliol de 1810, que tenia tan sols 32 anys, i allà pues, el cos va dir prou. I el Salvany va morir. Va morir després d'haver vacunat solament a l'Alt Perú 197.004 persones. O sigui,
ostres!
Solament si ens recordem de la pandèmia del Covid i de tot allò que van fer per les vacunacions i com anar tot aquest procés,
sí.
Ens adonem de l'abast de lo que va fer un sol senyor amb uns mitjans de començaments del segle XIX, pràcticament caminant i amb un territori tan extens vacunant... potser va arribar al milió de persones, anem a saber, no? Però vacunant centenars de milers de persones amb aquesta abnegació, amb aquests problemes físics i que directament se li van emportar la vida, no? I per això m'agradava avui, tenia interès, dic, hosti, podíem fer un petit homenatge amb aquest senyor.
Ben fet, i a més suposo que això és l'inici de l'erradicació de la verola al planeta.
Exacte.
Aquestes campanyes de vacunacions d'inicis del segle XIX.
Exacte, que la primera de la història és aquesta. O sigui, la primera expedició filantròpica sanitària de la història, finançada, en aquest cas, per la Real Hacienda del Regne d'Espanya, que no tan sols va fer a territori de control espanyol en aquell moment, sinó que també se va vacunar al sud dels Estats Units, se va vacunar a Xina. O sigui, ja una vegada posats les expedicions, pues, continuem una mica més. Se va vacunar a la zona de Canton, a Xina, per part de Balmís, que Balmís va tirar cap al nord. Sí,
estem parlant d'una cosa èpica, eh? Estem parlant d'una campanya de vacunació èpica en aquella època, eh?
Exacte, jo crec que sí, de la manera que es va fer, de com va sorgir, de com es va muntar, els anys que va durar, perquè el Balmís va durar fins a... La seva campanya crec que va acabar 5 anys després, o sigui, se van tirar pràcticament 10-12 anys
ja.
Caminant pel món i vacunant a la gent.
Home, és que la manera de moure's en aquella època era això, el que tu deies, o a cavall, caminant, en funció de què.
Hi ha uns camins que podien parlar camins, unes condicions exactes, un desastre.
Camins entre cometes, camins.
Entre cometes, caminant a sobre d'un ruc, si podien i tenien sort, i vinga, i 18.000, imagina't, 18.000, una caminada de 18.000 quilòmetres.
Carai.
Caminant, i quan estàs fet pols com aquest pobre home, i encara obsessionat en caminar una miqueta més, arribar al següent poble i vacunar, ara 50, ara 100.
Doncs, Òscar, recordem el nom d'aquest metge, és...
Josep Salvany i Llopart.
Josep Salvany i Llopart, el segon de bord de l'expedició Balmis, que al final va ser primer cap al sud, en aquest cas. Exacte. Doncs l'homenatge que sigui per ell, perquè moltes vegades sí que és veritat que recorda l'expedició Balmis, però els subordinats, en aquest cas, com era ell, que era el segon de bord, doncs queda una mica més a l'oblit, en aquest cas.
Exactament.
Doncs Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors Antoni Campmany, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquest homenatge i punt de brillantor en una campanya de vacunació èpica. Molt amable.
Moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies. Doncs mira, amb la història del doctor Josep Salvany, estem a punt d'arribar a les 2 de la tarda. És curiós, eh? Quantes històries èpiques d'aventura, perquè és una història d'aventura per fer una pel·li. És que és per fer una pel·li, és guió de pel·li. La història queda com queda. Arribem a les 2. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Reben una abraçada de que els ha parlat amb vos, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.